Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no...
Sigueu benvingudes i benvinguts al 94è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles, un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall, Ràdio Manresa, Ràdio Mollet i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, aquí us parla Sergi Pérez, acompanyat, com sempre, pel Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Vladimir, què tal?
Hola, Sergi, benvingut, ben tornat.
Moltes gràcies. També tenim l'estudi avui, tenim l'estudi a tope, a Barrotau.
Sí.
Tenim el Santi Simón, jugador de la Mollà Moianès, benvingut.
Hola, bon dia a tothom.
I el Ricard Lázaro, jugador del Call d'Atenes, què tal?
Hola, molt bé, gràcies.
Jo sé que avui tenim un programa molt, molt atapeït, Vladimir.
Sí.
Explica'ns què tenim.
Tenim aquí, sobretot, el Guillem Ramis, el nostre tècnic, que està allà amb les tecles del piano, que també recordarà als nostres oients de quina manera poden recuperar els continguts del programa, que està ara en rigorós diferit, però amb un poc retard abans de sortir.
Ei, què tal? Com va això, Sergi, Vladimir i tota la colla que esteu aquí a l'estudi? Res, recordar com sempre que el programa es pot escoltar des de l'Spotify, des del web de Ràdio Roda, que és radioroda.cat, i també està a YouTube.
Sí, i està un grup al Facebook que es diu L'Ona d'Escacs, allà on els nostres oients poden ajuntar-se a aquest grup i també opinar sobre els continguts del programa.
Exacte. Ara sí, Vladimir, menú d'avui.
Menú, si veu mossèn Ricard, això vol dir que parlarem de la història i les històries dels escacs a Osona.
Of course.
A més, com que tenim un enigma llançat al programa 85 i ara som al 94...
Ha plogut, eh?
Ha plogut des de...
No gaire, de fet no gaire.
No, exactament això. Però ja és l'hora de descobrir el què. I ens ha portat a unes investigacions molt interessants, oi, Ricard?
Sí, ha donat més el tema del que jo em pensava.
Exacte. I després, com que fa tot just 8 dies, el dia 13 de novembre, a Sant Louis es va celebrar la cerimònia d'introducció a la sala de fama d'escacs mundials de tres personatges, dels quals ja vam parlar així molt ràpidament amb una edició del nostre programa.
Uh-huh.
Ara en concentrarem més a fons i per això tenim aquí el Santi perquè expliqui una mica el què, i passarem també els talls d'aquesta cerimònia que es pot veure a YouTube.
Fantàstic. Mossèn Ricard,
sí.
Benvingut. Explica'ns. Què ens explicaràs avui?
Mira, avui faré tres coses, principalment. La solució a l'enigma que vaig plantejar fa temps.
D'acord.
Una informació molt general sobre els escacs a Osona. Després, unes novetats, doncs, meves particulars del meu blog, que es torna a reactivar.
Hombre, bona
notícia. I que aviat faré també un Instagram d'escacs històrics d'Osona, amb fotos. I, finalment, si m'ho permeteu, faré una anècdota i amb una pregunta, també.
Doncs vinga.
Que ja quedarà a l'aire. Bé, la primera, si recordeu, era jo de si era veritat o no, si era veritat o no que un jugador del Club Escacs Vic havia guanyat en escacs i en billar el Pomar i el Espona.
Sí.
Doncs jo el que sabia, perquè ho explicaven alguns jugadors, però sobretot un que es deia Jordi Rayó, que va ser un puntal del Vic durant molts anys, doncs, en principi, doncs és veritat. I fent averiguacions, doncs em van comunicar que en Comas ho va confirmar, que li havia dit precisament l'Aribet Gutiérrez que l'anècdota era seva.
Uh-huh, d'acord.
El que després, l'assumpte, doncs la solució era que, tal com explicaven, que havia guanyat escacs amb l'Espona
amb el campió de
billar amb el Pomar
amb el campió d'escacs.
Això era més fàcil,
però, així sí,
però aquesta és la broma que feia el Rayó i altres, però la cosa es complica perquè vaig parlar amb el Pepe Gutiérrez sí, i em va dir que el seu germà Ibert, que jo sabeu que va ser malograt, va morir molt jove, encara amb 50 i pico, que doncs havia sigut 30 anys soci del Club Villarvic sí. i que eren amics amb l'Espona. Uh-huh. Llavors, el Ibert era una persona que una partida de guanyar-li amb el Pomar també era capaç.
Ah, mira.
Aleshores, la cosa dona un vol perquè és possible que realment hagués guanyat alguna partida amistosa o en simultànies o d'alguna manera amb en Pomar.
Havia de saber molt, eh?
Sí, sí, en l'Heribert Gutiérrez era un cas. Ja, els que el coneixíeu era extraordinari, l'Heribert Gutiérrez, mestre del Comas també. I que hagués guanyat alguna amistosa també de billar, amb 30 anys, amb l'Espona. Per tant, això ha donat un gir que de la simple broma anecdòtica doncs potser hi ha una veritat darrere. Després jo volia parlar dels escacs a Osona, que tenen una llarguíssima tradició, hi ha notícies des del segle XIX, però sobretot en Joan Bebler, de la Farga Bavier, el propietari suís, que va engegar molt els escacs als anys 30 i 50 aquí, a Osona. Va fundar aquell club, que ara no recordo com es diu, la Pobla, no sé, un club cap aquí del nord que té molta
fama. La Pobla de Lillet, potser?
Ah, això, la Pobla de Lillet.
On fan
sí.
el torneig de cada
sí.
any, no?
Doncs el va fundar, va fer moltes coses pels escacs aquí, també va morir l'any 57, per tant, no va empalmar directament amb la nova situació, en part, potser sí, però, per exemple, havia fet vindre aquí a Osona el Koltanovski, havia fet, doncs, moltes activitats, havia fet com uns precomarcals, que no es deien així i no en tenim gaires notícies, però que sí que jugaven, la Farga de Bavier contra la Pobla de Lillet, contra el Vic, i dos equips d'Osona. A Osona han sortit molts equips, històricament. Doncs el Roda, per exemple.
El Roda de Ter.
El Roda de Ter, hagut, sí. aquí mateix, el Rupit, l'Olòs, el Sant Boi, abans de la refundació. Havia funcionat també als anys 60 i 70. I el portava també el de Calmet. I el Sant Hipòlit, bueno, molts clubs que s'havia jugat a Osona. Però jo en vull destacar dos, sobretot. El Club Escacs Vic, perquè ha sigut els que han tingut més èxit. El Club Escacs Vic, que molt abans de ser fundat oficialment, es va fundar oficialment el 4 de juliol del 46.
Caram.
1946. Però abans ja es va fer un torneig aquí a Vic, que potser n'heu sentit a parlar, es troba per internet, en què em sembla que el va guanyar el Medina. I que van participar alguns jugadors notoris de l'època catalans i espanyols. Ja es havia fet. I el Vic va tindre una llarga trajectòria, doncs un altre dia potser, ja n'he parlat alguna vegada, un altre dia, però en tornaré a parlar amb més detall, perquè he trobat nou material, que per tant pot servir. I volia dir alguna cosa del Centelles, de la penya Escac Centelles. Doncs la penya Escac Centelles va ser extraordinari com va pujar, perquè eren dos bars on se jugava escacs, la Violeta i el Barceló de Centelles. Es van unir l'any 1968, i sota la direcció de Pere Curto, el que el va portar a la grandesa, el club, perquè en molt pocs anys van pujar de ser gairebé uns aficionats a ser, doncs, jugar a la Divisió d'Honor Catalana, al Campionat d'Espanya, jugar al Campionat Europeu de Clubs, amb el Lió, amb el Durhus de Dinamarca, amb un club de Suïssa, també.
Perdona una pregunta, d'on treus tota aquesta informació, tu? Perquè
home,
és espectacular, això.
Ho vaig viure.
Clar, i ho vas anar guardant,
guardat a la memòria, i, bueno, també, esclar, jo sempre m'he fixat en les coses que faig, i bueno, sí.
D'acord.
Mira, penseu que el club Centelles va fitxar molta gent molt bona. Va fitxar el gran mestre...
Ara l'he ajudat una mica.
Hem ajudat el Santi. El gran mestre de Bernot, l'Herbert Pérez, el xilè Campos, el Ribas, el campió d'Espanya, el Comas, el Bautista, el Taulats, molta gent va passar per allà. Tenien un planter també propi, el Camproví, l'Isidre, no el Camproví,
sí, 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 sí,
el Joan. Germà. Llavors també hi havia doncs, el Febrer, en Santi i alguns altres. Algun que va desaparèixer molt ràpidament, jo recordo un nano, que no recordo com es deia, que apuntava a ser molt bo del Centelles, però al cap de poc va desaparèixer i no n'he sapigut res més. I, bueno, doncs això, que a la comarca hi va haver-hi un ambient molt fort que va coincidir, va tindre la sort de coincidir amb el Boom Fisher, i això lliga amb la pregunta que faré al final, que...
72, i també, no?
Sí, el 71, 72 i tal, i també va coincidir en una època en què els escacs doncs, atreien molt a la gent perquè hi havia no masses alternatives, com ara el jovent que té moltes alternatives en aquella època també el boom dels escacs de els productors de com es diu això, de taulers d'escacs i peces d'escacs de Sant Pere de Torelló, tots aquests. Vull dir, era, hi havia tot un grup de gent que feien de promotors dels escacs a la comarca. Bé, doncs això vol dir que així a grans trets, després un altre dia doncs, potser puc fer una cosa més concreta d'un, buscant-ho, però també vull dir una cosa, que el meu blog d'escacs el reactivaré.
Ah, fantàstic.
A l'Escacs Viscuts doncs, estava bastant abandonat des de fa temps. He trobat material nou, fotos, sé que on hi ha més fotos. El que encara em sap molt greu que no s'hagi sapigut res d'aquells àlbums del Jaume Portet, el president, que em va encarregar que fes la història dels escacs d'Osona, especialment del Club Escacs Vic. En aquella època jo no els vaig passar a recollir. Mira, va ser increïble. Va ser... vaig badar, perquè era una època... Sabeu que hi ha èpoques que t'hi dediques més, que t'hi dediques menys.
I tant, i tant.
Pues, vaig badar molt. I que també, ara fa poc, he obert un Instagram. Un Instagram, primer, que l'Instagram és religiós, l'altre és de gossos i gats, però en seguida...
Polifacètic,
Sí. I llavors...
Llavors obriré un d'astronomia, que ja quasi el tinc a punt, i llavors penso obrir un de fotos històriques d'Osona. Dels escacs a Osona.
Doncs quan obris, recorda'ns-ho, que recordarem aquí l'audiència, perquè qui vulgui pugui entrar.
Tens la pregunta?
Sí, ara tinc la pregunta.
Dispara.
La pregunta. Hi havia un senyor que era molt conegut, un senyor doncs, molt elegant, molt de presència, que es deia Josep Sala Vila. No sé si n'heu sentit a parlar. Aquest senyor tenia un fill que molta gent no sap que va jugar a escacs, però que va jugar als comarcals, alguns, jugava a escacs... És molt més conegut per una altra cosa. Però això també forma part de la pregunta. I el que jo volia dir és que aquest senyor Sala Vila doncs, va anar a l'Internacional de Palma de Mallorca en 1970, que és aquell que va guanyar el Fisher, a veure'l. A veure'l, senzillament, era una persona que també li agradava l'ambient d'escacs i tot, i va anar-hi. I va anar amb el seu fill. Llavors, allà van coincidir i es van a fer amics amb en Mecking. Aquesta és l'afirmació que faig. Es van fer amics amb en Mecking.
L'Enrique Mecking.
Sí, el Mequinho, que li deien, que va ser candidat al títol mundial l'any 74, crec que era el mateix cicle. I, volia preguntar si era veritat que s'havia fet amics amb el Mecking, precisament amb el Mecking, després que jo afirmo que van jugar molt o el pare o el fill amb el Mecking, i pregunto si és veritat o no, i què en saben. I molt qui bé. És el fill aquest, que és famós per altres coses, molt més que pels escacs.
Molt bé, doncs queda preguntat. La nostra audiència, si tenen respostes, a la pàgina de Facebook de l'Ona d'Escacs poden deixar les respostes i els dies vinents, si van sortint respostes, doncs les comentarem aquí. Moltíssimes gràcies, Ricard. Nosaltres seguim, i ara sé que hem d'anar a parar a la sala de fama d'escacs mundials, oi?
Exacte. El 13 de novembre, a l'edifici Lur de la Webster University a St. Louis dels Estats Units, clar, el nom de la ciutat de St. Louis ara...
Recordo un gran torneig, oi? Que s'ha fet ara mateix.
Sí, ara es fa tot a St. Louis.
L'han acabat allà.
I llavors, com ja havíem comentat, a la sala mundial van ser nomenats tres jugadors, Bent Larsen, Lajos Portis i la Susan Polgar. I, per tant, ara li demanaria al Santi que ens expliqués breument, doncs, això, de cadascun d'ells. Pràcticament, de Ben Larsen potser hi havíem parlat una mica, de Laios Portis només va sortir una vegada en la secció de música als escacs.
Recordo.
I la Susan Polgar, alguna vegada, em sembla que també va sortir.
Sí, la Judit vam parlar.
De la Judit vam parlar, de la Susan no.
Sí, la Susan és la gran, diguéssim, no? Doncs, bueno, parlem ja de l'ordre aquest mateix que heu posat aquí, del Bert Larsen. Doncs va, el Larsen va néixer el 35 a Dinamarca i va morir el 2020, o sigui, amb 75 anys.
Sí, per tant, no va ser present en aquesta cerimònia.
No. Va morir a Buenos Aires, Argentina, eh? El seu màxim elo va ser de 2.620. Segons sembla, va aprendre a jugar amb els companys a l'escola, als 7 anys, i a partir dels 12 va començar a estudiar escacs pel seu compte, no? I ràpidament va aconseguir títols, primer del club, primer de la ciutat, primer de la província, i finalment, als 19 anys, doncs, campió de Dinamarca. Mm-hmm. O sigui que va anar ràpid,
no? Va anar ràpid, el tio.
Sí, sí. Va jugar un pilot d'Olimpiades, mundials, i a Moscou va guanyar el títol de gran mestre, l'any 56. Mm-hmm. Llavors, en un torneig de candidats contra el tal, va perdre per la mínima.
Sí. Per la mínima.
El curiós, Santi, de la història, no sé si consta en els teus apunts, és que va aconseguir el títol de GM a l'edat de 21 anys.
Uau.
I, clar, com que ara no és pas cap sorpresa, en aquella època, això estic parlant dels anys 50, si no vaig errat l'any 56, mm-hmm, va ser el segon GM més jove després de Boris Spassky.
Déu-n'hi-do. Sí, sí. Déu-n'hi-do.
Sí, sí, bueno, no el tenia, però ja ho hem dit.
Ara ja hi és.
I a la cerimònia, el John Donaldson, el mestre internacional, va dir que el problema principal de Bent Larsen va ser el Bobby Fischer, sí, perquè va coincidir amb l'època i va ser el gran problema.
Però no va ser ell l'únic que va rebre del Fischer, no? Perquè hi va haver també...
Sí, bueno, però el Taimanov, van deixar un 6-0.
El 6-0, no? Taimanov. Wow.
Sí, sí.
I després el Petrosia no va ser 6-0, però va ser 5-2, vull dir que, sí, sí, que també...
I si consten els teus apunts també, que, o sigui, havia de treballar com a periodista escriptor.
Sí.
Va parlar amb facilitat 6 idiomes. Mm. En aquella època, el primer premi d'un torneig d'escacs eren $400, mm-hmm, abans de la intervenció de Bobby Fischer, que va pujar de forma molt important en això, i per això havia d'acabar una partida i posar-se a la seva màquina d'escriure, per enviar desenes de cròniques a diaris d'arreu.
Sí, era el seu treball diari, no? El que passa que aprofitava i també jugava escacs, no? Mm-hmm. Bueno, la victòria aquesta del Fischer per 6-0 va ser una gran clatellada, per un gran mestre que deia que no podia pujar més amunt perquè hi havia 4 o 5 jugadors al món que jugaven més bé que ell. Però vull dir, només 4 o 5,
I si vols, ara, Santi, podem passar a Laios Portis. A Laios Portis, la cosa curiosa és que a la cerimònia van fer una trucada telefònica, la van gravar, i, per tant, surten allà diverses, unes quantes, uns quants talls de veu. I, per tant, ara passarem un tall de veu i el traduirem perquè els nostres oients també se situïn una mica.
Canta o no canta?
No, aquí no va cantar pas. Després, no sé si podem passar un tall de veu amb quan canta. Mm-hmm. Per desgràcia, vaig començar a jugar prou tard, quan tenia 11 o 12 anys. Vàrem rebre un joc d'escacs amb el meu germà menor com a regal de Nadal. El meu primer llibre d'escacs era un llibre bo, de Pachman. Era un gran mestre txec, va escriure molts llibres útils dels escacs. I al cap d'uns anys vaig descobrir el seu llibre. Vaig estudiar les partides de Nimtsovich, que va ser un gran jugador del passat, i vaig estudiar molt les partides d'ell. Però el meu progrés va ser molt lent, per desgràcia, ja que en aquell temps vivia en una ciutat petita on vaig néixer. Soc gairebé un músic, Abans de començar a escacs, jo tocava el violí. Practicava moltes hores diàries des de la infància, però després dels escacs, que van entrar a la meva vida, no m'agradava tocar el violí durant llargues estones i vaig pensar que els escacs eren més fàcils. Però estic content d'haver estudiat la música.
Menys mal d'haver-los fàcils, doncs.
M'agradaria parlar de Bobby Fischer, ja que teníem unes relacions molt bones. Érem gairebé amics, si podria dir-ho. Sabeu, l'amistat amb ell no era pas una cosa senzilla. En tot cas, estic molt orgullós d'això. Quan ell visitava Hongria, anàvem sovint al cine, molt a l'estil de Bobby Fischer. Per desgràcia, no he pogut mai guanyar una partida a ell. Una vegada vaig tenir una posició guanyadora, però apurat de temps no vaig trobar la manera de guanyar-li. Anàvem molt als banys turcs, li agradaven moltíssim. Així que sempre anàvem als banys turcs i al cine almenys una vegada cada setmana. Bobby Fischer va ser el jugador més gran de tots els temps. Això és el que diu...
Una bona experiència,
sí,
no?
Sí.
Dels jugadors.
I bons records, li ha guardat...
Sí, que passa que devien tenir... O sigui, el Fischer devia ser un fill quasi bé per ell, no? Perquè per la diferència d'edat...
Per la diferència d'edat, sí.
Devia ser com un fill que jugava molt més bé.
Sí, molt i bé. Llavors al final, o sigui, d'aquests talls, diu el Portis una cosa ben curiosa. Diu que no m'agrada que em diguin gran mestre Portis.
Ah, no? I per
no,
què?
No, perquè diu que ara el títol està totalment desvaluat. No?
Ah, sí?
Ara que hi ha tants GMs que no val res. No sé, veu que evidentment això era molt, molt diferent. Està molt orgullós ell, per cert, de, en l'època del domini soviètic, no? Santi, això segurament consta als teus apunts, que l'any 78 la selecció d'Hongria va guanyar les Olimpíades per davant de la Gran
Rússia.
De la Gran Urss.
L'exitàs.
I fins i tot en la següent edició, al cap de 2 anys, van quedar empatats, però van perdre només pel desempat. I l'Ajo Sporti jugava de primer tauler, evidentment.
D'Hongria, sí.
Què tens més, Santi?
Bueno, parlant d'ell, doncs, podem dir que en l'Internacional San Antonio va quedar en primer lloc empatat amb Petrosian i Karpov.
Era Nivellon.
Un gran jugador, no? Li deien el Bobnik hongarès.
Bobnik hongarès, sí, pel sòlid així. Sí.
Sòlid com el Bobnik de veritat. No?
I en la carrera aquesta envers el campionat del món va perdre 2 semifinals. O sigui que no va ser mai candidat, però va arribar en els 4 millors del món.
Que ja és un èxit.
Sí.
Bueno, llavors, entre les seves aficions, a part dels escacs, que ho hem comentat alguna vegada, era que li agradava cantar àries operístiques.
Sí.
O sigui, una cosa molt concreta, eh?
Passem potser ara un tall de veu, sí? O sigui, allà on canta l'Ajo Sportis.
A veure. Va filar cadet, el girafet a fer, els pit va ser cadet, penyar-me'n els ungues se me van fort, moixoit, i xapos a venir. Gondold meg és így áll, örökké a világ sem áll, mert most meg
canta quasi bé també com jo, aquest home.
No, potser una mica millor.
La dutxa.
No, de debò, realment, o sigui, tocar el violí després de dedicar-se al cant i ser un gran GM, o sigui, tantes...
Un talent extraordinari.
Sí.
Baríton,
sí.
Tenia
sí.
el...
Sí, sí, sí.
Suposo que quan s'ajuntaven les Miss Love i el Portage devia ser un torneig a la mar de divertit, no?
Bé, i anem ara potser a la tercera, com diuen els americans, induïda al Saló de la Fama, la gran mestra Susan Polgar.
Però abans em deixeu dir 2 anècdotes petites.
Sí.
És el Portage és el germà gran del Ferenc. Portage,
Ferenc,
que és M.I.
Sí.
O sigui que em sembla que està jugant encara. I un llibre molt important que ha escrit, bueno, poder fa 6 anys o 7, Els secrets de l'obertura Ruy López.
Molt bé,
interessantíssim. Molt bé.
Doncs va, ara sí, passem a la...
Passem a la Susan.
A la Susan o la Susa, eh? La
sí,
Susa
la Susa, Susa Polgar.
La Susa Polgar és la germana gran de les tres germanes Polgar, no? Que ja n'hem parlat aquí alguna vegada, sobretot de la Judit, però ella també va jugar durant molts anys i va arribar a ser campiona del món, mm-hmm. guanyant en la xinesa, eh? En la... Sembla que era la Chia Jun. Sí. I, en fi, la teoria del seu pare de què ensenyar a casa a les tres nenes i com a fonament els escacs, doncs va triomfar.
Sí, sí. No van anar a l'escola, i el pare i la mare es dedicaven del tot a l'educació de les seves filles.
Recordo una mica el cas de tenístic de les Williams, les germanes Williams, no?
Les germanes, la Serena...
Mm-hmm. I la Vanessa, no? Vanessa sí. Williams, sí.
Sí. Sí, sí, bueno.
Que també un entrenament molt rígid a casa, només dedicar-se al tenis.
La Venus, sí.
La Venus, això. Vanessa, no, Venus.
Venus.
Sí.
Bueno, això també ha passat amb el gat a Kamsky, el que passa que en aquest cas era una mica més dur, no?, perquè el seu pare el tenia molt
era
règim.
Era un boxejador. Sí. Bueno, el pare Williams també era Déu-n'hi-do.
Sí.
O sigui,
sí.
No es tallava.
El que passa que ha arribat també a Gran Mestre, però clar, suant sang, em sembla. Perquè...
Ara, de la Susan, va estar molt, molt emocionada perquè va intervenir en directe en aquesta cerimònia. A més, ella és l'entrenadora de l'equip de la Webster University. Mm-hmm. Ja treballa allà des de fa molts anys. Mm-hmm. I l'equip de la Webster University està allà, al capdavanter, als campionats universitaris allà dels Estats Units.
A Texas, em sembla que viu, eh?
Eh?
A Texas, crec que viu.
No sé,
si igual, ara.
Sí, igual allà, sí. Igual allà al mateix Sant Louis, no?
Es va casar i va anar...
I llavors, ara passarem, doncs això, per escoltar la seva veu, doncs passarem un petit tall d'aquesta cerimònia.
Endavant.
Tinc unes anècdotes amb l'Ajos. Vàrem jugar en el mateix equip a Budapest, es deia MTK. Ell ens donava classes setmanals a l'equip. I quan jo era petita, que tenia 6 o 7 anys, ell va dir que una nena petita no podia estar allà al costat del tauler i no podia anar a aquestes classes. I només quan ella ja es van convertir en el primer tauler, o sigui, el primer tauler júnior, llavors sí que la va acceptar. I una de les anècdotes, ara ja no segueixo amb la traducció directa, explica que en un viatge de Budapest allà a la ciutat natal de Portis, viatjava tot l'equip. Evidentment, l'Ajos de primer tauler i ella el primer tauler júnior. Mm. I després li va explicar la Susan, doncs això, que el seu somni era de convertir-se en una gran mestra. Mm-hmm. I Portis es va sorprendre moltíssim i li va començar a dir no, escolta, tu deixa d'això, o sigui, aquestes idees treu-les del cap, o sigui, tu pots ser campiona del món, això, però ser una gran mestra,
carambes, no va animar gaire,
i llavors després diu que en un dels tornejos, ja jugant un interzonal, va guanyar una de les partides més brillants de la seva vida, la Susan, o sigui, va sacrificar la dama i després va començar un ball amb els cavalls. Uh-huh. I sabeu qui va ser la víctima?
Ell, en aquella partida? Portis.
Exactament, oh. Va ser el Lajos Portis la víctima que en aquella bona. Partida.
Que bona.
El Laszlo és el pare, però l'entrenador seu va ser l'Szabo. Laszlo Szabo, perquè sí, coincideixen amb el nom, eh? Uh-huh. Que ell va ser el seu entrenador durant molts anys.
Bé, doncs molt maca la cerimònia, per tant, recomanem fortament a tota la gent que vagi a YouTube per veure-la, publicarem al grup també.
I tant.
Sí, l'enllaç.
Fantàstic, moltíssimes gràcies. I hi ha un parell de tornejos en joc que ens agradaria comentar, oi, Vladimir?
Això, com que aprofitant que vosaltres esteu jugant aquests tornejos, Santi, com va per Santa Eulàlia de Ronçana?
Bueno,
molt ràpidament.
En principi va bé, no? Tots els que hi participen d'aquí a la comarca, em sembla que estan fent bons resultats. En el meu cas particular, doncs, tinc 5 de 7, I en principi no sé
i si falta
es
una
pot
ronda,
fer...
No?
Que és 8 rondes?
Sí,
no, rondes?
8 rondes?
No,
8 rondes. No. Falta una, l'última, que aquest s'ha descansat i el... no sé sí. si es pot fer norma de mestre català.
Ah, en 8, teòricament sí. Sergi, com va parlar pel
per
Catalunya,
Catalunya Central,
Central?
Que és un torneig especial perquè no es fa cada setmana al mateix lloc, sinó que es va rotant i es va per diferents localitats de, del Bages i del Berguedà, que és superxulo. Hi ha 5 jugadors de la comarca amb resultats diferents. De moment el Xavi Benet i jo estem 5 de 7, jo amb, sí. amb una ronda menys, que no vaig haver de fer un sí. ball, que per cert, a nivell personal estic molt content perquè ara virtualment soc 2.000, que no, no havia arribat mai, no havia arribat mai a 2.000, doncs, i ara estic molt, molt content. A veure si l'última ronda la guanyo, o com a mínim la perdo.
O no perds.
I em puc exacte. Mantenir allà els 2.000. I per la resta, doncs, bueno, els resultats de tot. L'Adrià Pérez també està amb 4 de 7, però també amb una ronda menys. Sí. En Ramon Baquer d'Altona també està jugant molt bé. Vull dir, bueno, en principi molt bé. Un torneig molt xulo, amb 70 i pico participants. Vull dir que bé, molt bé.
A veure si copiem la fórmula.
Molt bé.
És molt interessant fer-ho aquí a Osona. Superinteressant.
Ara, com que encara no es fa a Osona, però anunciem. Tercer obert dels Volcans, del 6 a 9 de desembre, a Olot. A sub 2.400 Elo Fide, dues rondes diàries a partir de les 3 de la tarda i es juga a 60 minuts més 30 segons d'increment. I el ja tradicional 6è obert de Canovelles de cap d'any els dies del 27 al 30 de desembre i el 2 de gener de 2024, 7 rondes a 90 més 30.
Doncs prenem nota. Senyors, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Vladimir, Santi, Guillem, a tots vosaltres per escoltar-nos. Fins la setmana vinent. Salut i escacs.